correrem descalços sota un cel de mil estrelles. A les nits d'hivern de pluja i fred sentirem la fúria corrent per les nostres venes, l'emoció salvatge contra el vent. Encendrem fogueres amb la rata i la tendresa que duren gravades sota el pit. Clavarem les mans a les arrels d'aquesta terra.
Hola, molt bon dia i benvinguts una setmana més al programa La Terreta. Com ja sabeu, és el nostre espai en valencià on procurem donar a conèixer tots els temes de l'actualitat de la zona d'Alacant i d'Elx. I bé, com ja sabeu, la Terreta va néixer en el seu moment per fomentar la cultura valenciana tant a la universitat i entre totes aquelles persones que puguen escoltar-nos en algun moment. Per posar-nos al dia pel que fa a tots aquests assumptes, ja sabeu, no estic jo sol a l'estudi, com sempre, i amb mi estan els meus quatre companys. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ells són Felip Lluís Jankovic.
Bon dia. Hola, Alexandra, què tal?
Jorge García.
Què tal, bon dia.
Bon dia, Maritere Albero.
Hola, què passa?
Alicia Ruiz.
Hola, com va?
I una servidora, Alessandra Pardo. Així que bé, doncs tots nosaltres ja hem estat informant-nos de tota l'actualitat, encara que avui concretament parlarem, ens centrarem més en les jornades, perquè bueno, ara el meu company Jorge us explicarà un poc més. Però bueno, ja entre tots hem estat informant-nos bé d'aquest acte per a contar-vos tot el que passarà.
Al programa d'avui de La Terreta anem a fer un especial sobre les primeres jornades professionals a la UEMAC en valencià. Models locals per a fer front a la crisi global. I per a que aquestes jornades, millor dit, es puguen realitzar, ja està tot preparat. Així que, bueno, faltaria més perquè són demà divendres. El lloc és l'edifici Quorum 5 de la UEMAC i l'acte està organitzat des del Vicerrectorat de Cultura i Extensió Universitària i el col·lectiu Parla en Valencià a la UEMAC. Es tractaran els models locals per a fer front a la crisi global, com ja he dit, i per a dur a terme això s'inclouen ponents de primera categoria. A més, haurà un festival de música, la mostra de música en valencià, per la nit també així al campus de la nostra universitat.
Bueno, però anem a poc a poc. Primer, Felip i Alicia, per què no ens adelanteu un poquet l'horari per als que vulguin anar?
Sí, mira, a les 4:15 és l'obertura de portes en la nau de la innovació de l'edifici Quorum 5 de la UEMAC.
I després d'un quart d'hora, a les 4 del migdia o de la vesprada, Pere Sant Pol farà la primera ponència. Per a qui no sàpiga qui és Pere Sant Pol, és un enginyer industrial tècnic, però també és exconseller d'Economia, Comerç i Indústria de les Illes Balears. També va ser exvicepresident entre l'any 1999 i 2003 i ara mateix és senador.
Per cert que quasi amb tota seguretat el pròxim programa el tindrem amb nosaltres i bueno, ens contarà una mica l'actualitat.
Sí, per raons de guió no l'ha pogut tindre aquesta setmana, però esperem que des de les dues vinga.
Continuem a les 5:15 amb Pau Caparrós, que és un sociòleg i director de l'Institut Ignasi Vilallonga d'Economia i Empresa.
Mm-hmm. Tot seguit vindrà Vicent Partal, director valencià del diari electrònic Líder en català, vilaweb.cat, que és a més del Líder en català, també va ser de les primeres pàgines informatives que va començar a fusionar al País Espanyol.
I a les 8:15, el col·loqui Cloenda, el català al món socioeconòmic.
I després, de 9:30 a 1 del matí, el festival Mostra de Música en Valencià, al mateix lloc. Tocarà Inèrcia, de Banyeres de Mariola, aquí Maritere.
Banyeres!
I a més, Maritere, a més de ser de Banyeres, l'ha fet una entrevista, Malson, que si recordeu també es va fer una entrevista, el primer programa de la Terreta, i jo us el torno a entrevistar, i a Tupa, de Montcada, i a Alessandra també ha parlat d'ells.
Pues a més, els que acudeixen a les primeres jornades professionals de la UEMAC en valencià comptaran amb un certificat d'assistència convalidable per 10 hores.
Però no només a les jornades, eh? Han d'anar també a la mostra de música en valencià, no, Felip?
O sigui, que t'obliguen a anar de festa,
sí,
no?
Sí, així és, perquè el rector ha dit que...
Sí.
El rector ha dit que ha de ser 10 hores, perquè ens donen un crèdit. I 10 hores les jornades no pleguen, així que tindria que sumar...
Que llàstima, no has d'anar al concert, ara és que siga...
És que sí, que t'ho
miren. Bueno, hi ha gent major que no li agrada tant. Bueno, gent major que estudia a la universitat era ben poqueta, però bueno. També animem perquè hi ha preus populars, un euret no ve segur que siga la cervesa, encara no se sap. Estem ahí entre l'euro i l'euro i mig, però baratet.
Molt bé. A veure, i ara que us hem posat al dia de tot, que perquè les jornades en valencià són demà, si us pareix bé, anem a començar a parlar en més profunditat dels professionals que vindran. Què us pareix?
Així és. Vinga, en primer lloc, anem a centrar-nos en Pere Sant Pol. Com ja han dit, a ell no l'hem pogut entrevistar. Ell és enginyer industrial tècnic i conseller d'Economia, Comerç i Indústria de les Illes Balears. I, bueno, en el seu moment vam intentar ja posar-nos el contracte com en contacte amb ell. Com m'ha dit Felip, pues ja intentarem portar-lo per al pròxim programa dins de 2 setmanes, que segur que és molt interessant parlar amb ell. I bueno, ens hauria agradat ja, com dic, portar una entrevista, però bueno, ja ho farem en un altre moment. Així que ens centrem en el segon convidat a les jornades, que és Pau Caparrós. Ell, com heu dit ja crec, és sociòleg i director de l'Institut Ignasi Villalonga d'Economia i d'Empresa, i per saber què parlarà les jornades i un poc com està el món de l'economia des del seu punt de vista relacionat amb la llengua, imagina, no, Jorge? Has parlat amb ell?
Sí, Alexandra, i com tu has dit, Pau Caparrós, que a més de ser director de l'Institut Ignasi Villalonga, també cal destacar que ell és membre de la Junta Directiva d'Acció Cultural al País Valencià i bé, a més, com cal subratllar, també serà ponent a les jornades professionals de demà divendres així a la UEMAC. Com hem comentat al principi, vam repassar ahir en una breu entrevista, bueno, breu, no tan breu perquè la tingueren que editar, però van fer una entrevista, van parlar amb ell, van treure temes d'actualitat i vam destacar pues, 4-5 preguntetes de tota l'entrevista. La primera pregunta tractava una mica de, per així dir-lo, sobre economia i sobre la possibilitat de sortir de la crisi sense mesures proteccionistes i sense esa independència monetària de la que tants experts econòmics parlen. Cal destacar el 27% d'atur, quasi 6 milions de parats, així que aquesta era la resposta de Pau.
A veure, jo tinc una opinió també de, diguem-ne, de vinculat al món de l'associacionisme empresarial i econòmic, no? I en aquest sentit, doncs, les mesures proteccionistes en aquests moments són quasi, jo diria que quasi impossibles, no? No hi ha política de proteccionisme que valga quan estàs en un context d'integració econòmica mundial a molts nivells i que no només és el context europeu o el de la moneda única europea, de l'euro, ni és senzillament el món, són tots els mons plegats, no? I per tant, la impossibilitat d'eixir d'aquest cicle pues, ens dona poc marge de maniobra.
Bé, també vam parlar amb ell de les eleccions italianes, la seva repercussió tant així a Espanya, a la nostra nació, com també a Europa, a tot el conjunt de països que integren la Unió Europea. Cal recordar els resultats de les eleccions italianes al Congrés, al que seria l'equivalent així a Espanya al Parlament. Un 29,5% dels votos van ser per a Bersani, que era el candidat que diguem, representava el centre-esquerra. Un 29,1% per a Berlusconi, el centre de dreta, 25,5% per el còmico Beppe Grillo, un actor molt famós a Itàlia que va decidir en una sèrie d'impulsors, va fundar un partit d'un caràcter una mica populista, però que bueno, té un 25,5% del vots i es diu que té la clau per a formar el govern a Itàlia. I amb un 10,5%, ja molt allunyat d'aquests tres candidats, va quedar Mario Monti, l'últim president d'Itàlia, i que es presentava com una alternativa de centre. Així que, com ja diu, li van preguntar a Pau Caparrós sobre la seva opinió d'aquests resultats.
Doncs també em remet un poc a aquest tema de la integració. Per sort o per desgràcia, doncs segurament més per desgràcia que per sort, davant de les conseqüències, qui organitza o qui, diguem-ne, està al darrere dels moviments de capitals internacionals i de les inversions a la Unió Europea, no només són les institucions públiques, sinó és el mercat. I el mercat és qui trasllada la valoració sobre el deute i sobre el preu, no?, que els països paguen per aquest deute. I en aquests factors d'inestabilitat sobre el preu actuen doncs, la política italiana i la política espanyola i la política de tot tipus de països. No? I de nou me remet a la posició relativament complicada o diguem-ne pitjor que la que tenen altres països a l'hora de veure's afectats, en el nostre cas, com ha estat doncs per la conjuntura italiana, no? Per la conjuntura italiana de la política i per la conjuntura en general europea, en la que doncs és Brussel·les qui mana i qui ordena i que dictamina quins són els esforços financers, no? De la lectura sobre les conseqüències italianes que té la política d'inestabilitat envers al creixement econòmic italià, doncs és un evidentment moment importantíssim per a analitzar i per a veure, no? Si és possible que Brussel·les baixi o la pressió que té sobre els retalls i la necessitat de fer més petit, no? L'espai públic i l'administració pública per a suportar el creixement de dades d'atur o les dades de pobresa, no? Cal recordar que França està en 3 milions i mig d'aturats, que cosa que no li passava fa 20 anys, i que en aquests moments, en les tertúlies de la conjuntura europea, es pot dir aquest tipus de reflexió, no? Si Itàlia i Espanya comencen a tindre indicadors importants de pobresa o d'estancament econòmic, i si a més la política comença a tindre, diguem-ne, unes repercussions doncs de molta instabilitat, com l'està tenint en Itàlia i com la té l'estat espanyol a través dels casos que hi ha de presumpta, diguem-ne, malversació de fons públics, en fi, i molts casos que podrien també afectar la inestabilitat, no? Diguem-ne, real, i per tant ja precedir a que França i països de la importància de França, clar, doncs se plantegen qüestions, no? A veure, jo tampoc tinc una bola màgica i no sé si això conduirà o no conduirà cap al trencament de les mesures de retallat, de les prestacions socials o econòmiques. Jo no ho sé, però és molt possible que si se comprova d'una manera continuada que no tenen els efectes positius i generen inestabilitat política, doncs, clar, ja estem en una altra dimensió de la problemàtica, no? La dimensió de la inestabilitat política vol dir inestabilitat social i conflicte, no? I bueno, esperem que això no passi així, però en tot cas està molt relacionat.
Bé, i el tercer tema que destaquem d'aquesta entrevista tracta una mica de... Hi ha que explicar-lo des del principi, tant Pau Caparrós com a tot l'Institut Ignasi Villalonga es caracteritzen per defensar i impulsar tot el projecte de corredor mediterrani, i no solament el corredor mediterrani en termes d'infraestructura, sinó també el que ells denominen com l'euroregió de l'arc mediterrani, que estaria integrada per, bueno, tots els països de la costa mediterrània, Espanya, tota la costa francesa, Itàlia, etc. I el que es pretén és, bueno, mantindre relacions econòmiques, etc. També incloïen al Magreb i a tota la costa nord d'Àfrica, i li van preguntar sobre en la possibilitat de que en matèries com agricultura, pesca o, sense anar més lluny, el turisme, que s'està desenvolupant massa al nord d'Àfrica, com afectaria a la comunitat valenciana en aquest projecte comú per a tot el Mediterrani que proposen?
Bueno, això ha passat també en altres moltes ocasions, que el turisme de les... de les illes del Carib o altres destinacions internacionals han ocupat o han centrat doncs una certa, un cert recel o una certa por davant de la possible competència, no? Pues escolta, això també ho solventa el propi sistema d'ofertes empresarials en el mercat. El que vull dir és que en un mercat integrat com el que és evident en el que estem, i donat que estem en un mercat d'integració econòmica, la incorporació d'aquests països, Argèlia, Marroc, diguem-ne, al món comercial i al món també de la política comercial, d'acords amb la Unió Europea i, en fi, evidentment, d'abans amb certes qüestions relacionades amb els drets i civils i polítics i la normalització, en alguns casos, no?, fins i tot del sistema de representació democràtica, doncs, que caldrà també pues, integrar, no?, en aquest procés d'integració econòmica conjunta. Jo estic convençut, bueno, jo i els experts que em parlen d'aquest tema, empreses valencianes d'Alacant, que estan presents des de fa molts anys en els sectors claus de la manufactura tèxtil o del calcer, per exemple, en Argèlia o el Marroc, i que estan tenint molts beneficis des de fa molts anys i en poden treure més. La famosa, per exemple, competitivitat del camp valencià en els sectors agrícoles per la gran creixement de la provisió de la indústria marroquina agroalimentària, de la que, bueno, pues també i està present en moltes cadenes de distribució valenciana i que està present en les nostres taules i que utilitzem i mencionem tots els dies, doncs forma part d'aquests acords i també aquests acords permeten distribuir en el Marroc molta mercaderia, provisionar un mercat que cada vegada podrà tindre un major nivell de consum i paral·lelament intercanviar també una experiència social i política, no?, en el sentit de que al final el que està clar és que en el territori europeu i en el territori del context mundial, perquè aquesta és la dinàmica, les economies d'escala, les economies regionals, els espais de cooperació regional són un model que s'impulsa a Europa amb confederacions regionals com la del Danubi o la del Bàltic, que gestiona ports o gestiona interessos comercials en un territori molt determinat que està pues, front a altres territoris que té un cert interès, i aquest és el nostre cas. Alacant, el País Valencià, l'eix mediterrani és un espai regional dins d'un context macroregional i aquesta proposta europea està funcionant també aquí. A nosaltres ens toca, com a societat civil fins i tot, i política, i a l'administració valenciana i els polítics valencians, donar-se compte, per què no, no?, de les oportunitats que té aquesta lectura del territori, aquesta lectura on Alacant, València, doncs és un espai que més enllà de la seva adscripció autonòmica o fins i tot identitària, pertany a un espai territorial econòmic important, i Alacant té el seu paper, no?, i les empreses d'Alacant i del País Valencià tenen el seu paper.
I seguint amb els temes econòmics d'actualitat que van tractar amb Pau Caparrós, li van preguntar també sobre el conflicte que hi ha a Alacant amb els empresaris alacantins i els valencians, i és que Moisés Jiménez, el president de la patronal alicantina, COEPA, carregava fa unes setmanes contra els empresaris valencians en considerar que no se li estava donant el suport suficient a la província d'Alacant en matèria empresarial, per així dir-lo. I, a més, declarava aquest dilluns, no estar massa content amb l'elecció de Juan Manuel Suárez Palacín, el candidat per Castelló a la presidència de Sepimeval. Sepimeval, per ser la Confederació de la Petita i la Mitjana Empresa Valenciana, i li van preguntar si ell considerava realment que si des de València, per així dir-lo, se li estava donant l'esquena a Alacant. I això ens deia Pau Caparrós.
Bueno, jo no tinc una lectura, diguem-ne, sobre l'administració valenciana que fer, no?, perquè això és una qüestió que tradicionalment ha format part de la naturalea del mode o de la forma en què s'organitza l'estructura administrativa i empresarial valenciana, no?, des de mitjans dels anys 80, en coincidència amb una conjuntura molt concreta. I Alacant creu representar els interessos d'una província i les institucions alacantines, en aquest cas les empresarials, però també les polítiques, en molts casos, doncs, han fet bandera d'aquesta qüestió en matèria de política d'inversions a nivell de la Generalitat Valenciana. No? És molt possible, i això és així, que és cert sobre el paper que en la jerarquia de les ciutats hi ha certes inversions que igual que passa en Barcelona o en Madrid o en altres llocs, fan en una ciutat o no en una altra, no? En termes de grans infraestructures. I després també és veritat que per atindre una visió de política econòmica estratègica per al País Valencià i per a totes les seues comarques, doncs cal també conèixer quina és la realitat dels seus eixos comercials, dels seus clústers, de la seva realitat. Aquesta seria la política o el punt de vista més interessant per part de la Conselleria d'Economia i per part del Govern de la Generalitat Valenciana, però també deuria ser o seria molt interessant que ho fora per part de les institucions empresarials d'Alacant, d'entendre que la xarxa del País Valencià és molt real, és molt interessant i que s'ha de potenciar, doncs, per exemple, que Dénia i Gandia, que les Afores i la Marina, estiguin ben connectades i que estiguin ben connectades en termes ferroviaris, i que això necessita d'una política, diguem-ne, de coincidència o d'acceptació del model territorial per al País Valencià, no provincial i més bé comarcal, no? Perquè si no, clar, no s'acaben d'entendre massa qüestions, no? No sé en què se pot concretar.
Bé, i ja per últim vam parlar amb Pau Caparrós d'un dels temes més dolorosos així a la nostra terra, a la nostra comunitat, però que sobretot estem patint així a la província d'Alacant, i és el tema de la desindustrialització. Ciutats com Elx o Elda, amb indústria històrica del calçat, Alcoi amb el textil, doncs gràcies als, entre altres coses, als acords de lliure comerç amb Xina que proposen els nostres polítics, o la brutal aposta també per el turisme, també molt, molt al dia així a la comunitat valenciana, i també, com no, l'actual crisi econòmica. Li van preguntar acerca del futur que li espera per incidir a la nostra indústria d'Alacant, a la indústria manufacturera de la nostra província. I això ens deia Pau.
Doncs a veure, jo també t'he de dir que la meva posició és també la de parlar del que diuen els experts i d'analitzar-ho d'una manera molt prudent, perquè és evident que hi ha economistes i periodistes econòmics que estan molt especialitzats i diàriament a la premsa d'Elx i d'Alacant s'especula, i a les universitats i a les associacions empresarials, sobre l'evolució industrial. L'atur en el sector industrial i en el sector del calcer ha baixat des del 2002 i el 2005-2006, durant totes les dècades que parlem des de que l'entrada de Xina en el mercat, en l'Organització Econòmica Mundial, doncs se'ns ha situat en una conjuntura molt diferent, això és evident. Les possibilitats de recuperar l'activitat econòmica en base a nombre de treballadors contractats que tenia en l'època de major creixement, doncs a ningú se li escapa pensar que serà impossible, no? Perquè això respon a un altre model que ha passat ja, i per tant estem en el moment de la deslocalització efectivament produïda i per tant de les seues conseqüències en quant al canvi en l'estructura ocupacional i en l'estructura de producció de les empreses que avui estan del tot o semi-deslocalitzades o treballen en xarxa en clústers més petits i més dimensionats. I per tant, en tant que es continuen generant producte industrial i comercialització d'aquest producte industrial puga atreure valor de força de treball i d'investigació i, en fi, i se facin les polítiques correctes, tota lectura pues, serà la positiva, no? Però percentatges com els que hi havia abans és del tot impossible. L'estructura de producció ha canviat. La seva distribució potser no, però sí on se fabrica i per tant quanta gent treballa en aquestes fàbriques, i li passa al tèxtil, i li passa al moble, i li passa al calcer, i en general li passa a l'estructura econòmica valenciana, que en els últims, i això m'agradaria aprofitar per dir-ho, En els últims 20 anys ha perdut gran part de la seva capacitat adquisitiva. Estàvem avui dia som una comunitat autònoma que està per baix de la renda mitjana espanyola i així i tot som contribuents nets, fiscalment nets a l'Estat. No? Ens hem fet més pobres en els últims 20 anys, mentre se suposava que Espanya es feia més rica, i continuem tenint dèficits importants en inversions d'infraestructures o de política econòmica eficient i per tant, doncs, aquestes són les xifres, no hi ha que enganyar-se. Hi ha alguns documents, als que jo me referiré, que ho avalen i que ho estudien i que estan ahí les xifres, no?, sobre la nostra, el nostre empobriment en els últims 20 anys.
Bé, i després d'escoltar les paraules de Pau Caparrós, a qui per cert agraïm molt la seva col·laboració en la Terreta, sempre, com no, sempre és un plaer comptar amb experts i sobretot d'aquesta mesura al nostre programa, així que li done pas a la nostra companya Alexandra, que ens seguirà contant cosetes.
Sí, continuem amb el programa de les primeres jornades professionals de València, de la UEMAC, perquè en aquest cas anem a parlar de Vicent Partal. Per a mi és el punt més especial perquè, bueno, aquí és que estudiem periodisme, doncs sempre ens inclinem més a lo nostre. Però, bueno, la nostra companya Alicia ha sigut la que ha parlat amb ell i de què pots avançar-nos?
Sí, pues, ha sigut un plaer parlar amb Vicent Partal, que és un periodista valencià que fa 18 anys que va començar amb VilaWeb, que és un diari electrònic en català. I Vicent Partal es parla una miqueta d'internet com medi de comunicació i l'evolució que ha tingut en els últims anys. També es parlarà de com està canviant el món del periodisme amb les xarxes socials i el protagonisme que està tenint Twitter en aquest món. I us deixem amb l'entrevista.
Demà 1 de març comencen les primeres jornades professionals de la UMAC en València, models locals per fer front a la crisi global. I per això teníem nosaltres a Vicent Partal i Montesinos, que és el director de VilaWeb, que va ser el primer diari electrònic en valencià i és un periodista valencià. I està clar que ara internet és el futur, però fa 18 anys era un món molt desconegut. Què et va influir a tu definitivament per apostar per internet i treballar amb un diari electrònic?
Bueno, més el periodisme que la tecnologia. O sigui, jo sempre he estat molt crític amb el model dels mitjans que tenim així, havia treballat en altres països i havia vist altres models i internet per mi era una oportunitat d'intentar fer les coses diferent, no? I simplement vam anar a la palpa, és a dir, pensar que en aquell moment internet la coneixia ningú sabia el que era, vull dir, realment va ser una decisió un pèl suïcida, diguem.
Clar. I creus que les xarxes socials que estan fent ara avançar més ràpid la desaparició del paper?
No, jo crec que de fet les xarxes socials i els mòbils, que és una combinació doble, les xarxes socials i els mòbils el que estan fent és fent desaparèixer el no només el paper, sinó el periodisme com a tal, no? A mi em sembla que o el periodisme canvia molt i reciclem molt el que estem fent i ens n'adonem de que només podem estar només tenim sentit si estem al servei d'una comunitat, o fem això o realment estem perduts absolutament.
I, clar, en la força que tenen les xarxes socials, com a Twitter, per exemple, com penses que serà la importància d'internet en uns quants anys?
Bueno, la internet cada vegada és més important. O sigui, jo crec que avui dia ningú pot viure sense internet i és molt difícil qualsevol activitat, però especialment les activitats diguem, vinculats a àmbits culturals i de comunicació sense internet no tenen cap sentit, no? I per tant, les xarxes el que fan és multiplicar la velocitat de tot això i una forma de democratització de la informació que no vol dir que tothom es convertisca en periodista, jo això estic molt en contra d'aquesta tesi, però sí que tot el món pot emetre informació. Això és un canvi molt radical que no afecta només el periodisme, també té molt a veure amb la democràcia.
Clar, i per exemple, deurien que tu penses que els diaris digitals tindrien que tindre més protagonisme del que tenen?
Bé, sí, el que ha passat és una miqueta que n'hi ha hagut una maniobra per part dels diaris tradicionals per mantindre per mantindre la marca, per dir-ho d'alguna forma, no? És a dir, els diaris de paper una miqueta mos neguen als digitals que siguen diaris comparables a ells, no? Bé, és una qüestió que també s'ha vore, crec jo, amb màrqueting i amb l'aport que tenen, de fet, ja que el SEM està menjant mercat d'una forma consistent des de fa molts anys, que no cap mena de realitat concreta.
I què penses del fet que en algunes aules els més menuts treballen amb ordinadors i amb les noves tecnologies?
Jo crec que hi ha molta mitificació. Sí. O sigui, jo crec que l'escola està en un moment molt complicat, en el qual la digitalització i la societat digital en la qual vivim posen molt en qüestió el model d'escola, posen molt en qüestió el model de coneixements curriculars, per exemple, posen molt en qüestió el model de classe magistral, i que simplement perquè els alumnes tenen unes potencialitats i una capacitat de capturar i gestionar informació molt sovint superior a la que tenen els mateixos mestres. Sí. No? El que passa és que jo crec que ahir la trampa en la qual es cau és en discutir si fan falta més ordinadors, més pissarres digitals, més iPads o menys. Jo crec que la discussió no està ahí. La discussió és que s'ha de rebaixar dràsticament la ràtio professor-alumne. En una escola en l'era digital no pot tindre més de 10 alumnes per professor. Si tu vols adequar-te al que cal fer, que és més diàleg i menys currículum i més ensenyament pràctic i més valors, no? I per tant, ahí això és incompatible amb tindre 30 alumnes per classe. Clar. Per tant, no, per mi la discussió no seria sobre les màquines, sinó sobre el model d'escola.
Clar. I com hem dit, són demà les primeres jornades professionals de la UMH en valencià. I què et pareix a tu que en una carrera com a periodisme i en una universitat de la Comunitat Valenciana com esta no es doni cap classe en llengua valenciana?
Bé, això té que veure, és un reflex més de la situació sociolingüística del país, que òbviament no respon ni a la necessitat ni a la voluntat de la gent. No? Jo crec que és tant des de l'escola infantil, com ha demostrat de forma repetida l'escola valenciana fins a la universitat, n'hi ha una demanda que no està acceptada ni complerta. No? Jo crec que això és una situació molt lamentable que cal corregir i en fi, que espero que amb el temps vagi corregint-se, no? Perquè és cert, és evident que no estem ni de bon tros on hauríem d'estar. Mm.
I ara, per parlar una miqueta de VilaWeb, ja que eres el director, conta'm les claus principals per a l'èxit que té, perquè enguany complís 18 anys, no és així?
Sí, enguany fent 18 anys. Bé, jo crec que és simplement el model periodístic. És a dir, a part de que som un diari que sempre estem a la punta de la innovació tecnològica o de la innovació social, que sempre hem estat els primers a introduir, jo que sé, la televisió per internet, els blogs, etcètera, etcètera, jo crec que l'única clau que explica l'èxit de VilaWeb és que és un projecte que periodísticament interessa a una part important de la població, no? Sí. Si, nosaltres només fem notícies, no regalem res ni qui entra si s'acaba endavant un iPad ni no sé què, no? Vull dir que si algú ve així és perquè li interessen les nostres notícies i per tant jo he d'entendre que el motor real de l'èxit de VilaWeb és el model informatiu de VilaWeb.
Vale, pues moltes gràcies per la teva col·laboració i recordem que demà estaràs a les jornades professionals, que començaràs a fer la xerrada a les 6:30 i moltes gràcies.
A vosaltres, encantat.
Gràcies, adeu.
Adeu.
Si he d'esperar que tu te'n vagis, si he d'arrencar-me la llengua amb ossos, si he de callar cada cop que parles, vés-te'n a fer la mà. Esperar a que tu
surten falles, si d'arrencar-me la llengua a mossos, si de callar cada cop que parles, vés-te'n a fer la mà, si de morir molt abans de nàixer, si de lluitar contra els meus desitjos, si de donar-te per tot les gràcies, vés-te'n a fer la mà. Deixa'm entrar, deixa'm entrar, tu i jo només, tu i jo només, deixa'm entrar, tu i jo només. Serà el nostre secret, necessite poder escapar, necessite estar amb tu,
estar amb tu,
pot ser l'última oportunitat. Sentir-me com una merda, si de baixar cada cop que puges, vés-te'n a fer la mà, si de triar entre tu la resta, si de quedar-me sempre en les canyes, si de fingir que estic fet de pedra, vés-te'n a fer la mà. Deixa'm entrar, deixa'm entrar, tu i jo només, tu i jo només, deixa'm entrar, tu i jo només. Necesite poder escapar, necesite estar amb tu,
estar amb tu,
pot ser l'última oportunitat, pot ser ja m'haja vençut, tota aquesta pressió, pot ser ja m'haja vençut, tota aquesta pressió.
Bueno, i us agrada la cançó que estava sonant? Doncs ells són Inèrcia, i demà també a la Mostra de Música en València que us hem parlat abans podreu escoltar en directe la seva música, perquè esto és, ell, com dic, és un dels tres grups que participaran a la Mostra de Música en València, i que us recordem que comença a les 9:30 de la nit també a l'edifici Quòrum. I bueno, Inèrcia, us explico un poquet, són un grup de Banyeres de Mariola, al que Mariteri de segur que coneix molt bé perquè, bueno, són del teu poble, no?
Sí, la veritat és que sí que, com el meu poble és molt xicotet, pues tenim la sort de que ens coneixen tots, saps? I en veritat, pues que siguen aixina uns xavals joves que hagin començat de molt poquet a poc, així com aquí que diu, en plan joguera per entretindre els caps de setmana, i que ara ja hagin tret una maqueta, un disc, que tinguin el seu propi videoclip, pues en veritat, mola, saps? De dir, d'on són Inèrcia? Dius, de Banyers, conyo! I vaig tindre la sort d'entrevistar a Aitor, que és el veu i el guitarra, que també és de Banyeres, l'únic xic que no és de Banyeres, que també ho ha de dir, és un xicó que li diu en Pau, que és d'Alfafara, un poblet del costat. Ell toca la guitarra, Saúl i Patri, que també són de Banyeres, Saúl el baix i fa els cors, i Patri és la bateria. I bueno, pues vos deixen l'entrevista perquè millor que jo per contar-vos qui tal són ell mateixa.
Pues moltes gràcies per haver estat per parlar amb nosaltres, Aitor. Anem a començar a fer-te unes preguntetes, a veure que ens expliques un poc com va tot això d'Inèrcia. Si no tinc mal entens, vau començar l'any 2009, no?
Sí, sí, farà ja 3 anys i pico, ja quasi 4.
I per què vau decidir començar a cantar en valencià?
Bé, la veritat és que el tema del valencià és un aspecte que el vam agafar amb molta naturalitat, no? Nosaltres parlàvem en valencià i vam pensar que era lògic fer la música en valencià sense tampoc replantejar-se molt si, no sé, si era el que es duia o si res, ho vam fer amb molta naturalitat, no?
I explica'ns a veure un poquet què és això de l'estil rock grunge, com vos definiu vosaltres?
Bé, la veritat és que això ve sobretot per les nostres influències, no? Que vam a començar un poc en els grups que ens van, no sé, llançar a fer un grup, van ser sobretot Nirvana, Pearl Jam i sobretot el grup, el rock de principis dels 90, no? I van ser els grups que ens van dir, nosaltres també volem fer això, saps?
Pues, molt bé. En Banyeres vam veure el cap de setmana passat l'estrena en primícia, no?, del vostre videoclip per a la cançó El Secret. I si no tinc mal entès, es veurà online en la revista 3.10.
Sí, el podeu veure ja fa unes hores que l'hem penjat i al nostre Facebook està l'enllaç o directament a la revista 3.10.
I creu que el videoclip vos ajudarà per a donar-vos a conèixer?
Sí, home, la veritat és que és molt important avui per avui, tindré algun material visual, no?, perquè és més fàcil, a la gent li costa més veure un videoclip que potser va descarregar-se un disc i escoltar-lo, a la gent creix que li faci un poc més de perea, no?, però la veritat és que veure un videoclip a la gent és algo que li agraï, creiem que sí que serà bastant important, sí.
Després de la vostra maqueta autoeditada, que portava el mateix nom que el grup, Inèrcia, vau treure el CD de No és cap simulacre.
Exacte.
Per què heu decidit que es difundisca gratuïtament per internet?
Bueno, pensem que avui per avui lo important, no?, és que la música arriba a la gent i la millor forma de fer-ho és oferint a la gent que se'l descarregui digitalment i gratuïtament, perquè així no, la gent no cal anar... Vamos, és la forma més fàcil tenim per a posar-li-ho a la gent, no? Vull dir, l'important és que la gent l'escolte i això és la millor forma, crec jo.
I creu que és un bon moment per a la música en València?
Bé, jo crec que és el millor que ha viscut mai, no? Perquè va començar amb Obrint Pas, no? Vull dir, l'última onada, em referís.
Sí, sí.
I que va arribar gràcies a Obrint Pas a molta gent jove i es va reviscolar un poc tot i després d'aquest moviment ara estan eixint grups de tots els tipus de música que puguis pensar, vull dir, hi ha pop, hi ha rock, hi ha heavy metal, hi ha de tot, saps? I això és... indica un nivell de maduresa molt, molt important.
I creus que es pot viure sols de la música?
Bé, això és poder, però és utòpic avui per avui, no? Perquè hi ha molts grups i el negoci és un negoci molt... que pareix que el pastís sempre se'l repartisquen entre 5 o 6 i la veritat és que és molt difícil, és una utopia que clar que ens agradaria, però també has de tindre els peus en terra i seguir, i sobretot gaudir el moment, no?, sobretot.
I creu, és difícil compaginar la vida quotidiana i la vida musical o artística?
La veritat és que sí, perquè també depèn del teu treball, d'estudis, no? Abans estàvem estudiant i com que era un poc més fàcil compaginar, ara que treballem hem d'estar molt ben organitzats, a més no vivim tots en el mateix lloc i utilitzem molt per això, Facebook, Gmail i tot això per a poder estar comunicats i no perdre el temps i vamos, el mínim temps lliure que tens el dediques al grup.
I així ja en projeccions, després de la vostra actuació a la mostra de Jornades en València de la UMH, teniu algun concertet ja concret per a un futur més pròxim, per a si propet?
Sí, tenim el 9 de març a la Mistelera i el 15 de març també al COI, al Centre Ovidi Montllor.
Pues, des d'ací...
Algú més tenim per confirmar, però bé, anem a fer... Tenim una llista ja de concerts planejats.
Pues, des d'ací, des de la Terreta, vos desitgem molta sort en tots els projectes i en tots els concertets que emprengueu d'ací endavant. Moltes gràcies a Aitor per haver-nos dedicat uns minuts, que vagi molt bé.
Bé, gràcies a vosaltres.
Vinga, adeu.
Vinga, adeu, adeu.
Al País de l'Olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra, un somriure d'argent. Al País de les Riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Al País de l'Olivera. país de l'olivera. Al país que dorm a l'era, hi ha pols cims de fruites velles, bicicletes entre sèquies, arracades de cireres, al país de les teulades, hi ha besos d'aigua llimbó.
Bé, i així a la terreta continuem amb això que tant ens agrada a nosaltres, la música, després d'escoltar l'entrevista que ha fet la nostra companya Maritere. Anem a passar ara a parlar de Malson, és un grup de xics joves que venen directament de Onil i de Castalla per portar el seu rock a la UEMAC, perquè ells són el tercer grup que, bueno, el segon perquè només hem parlat d'un, que participarà a la mostra de música en València. Felip, tu has parlat amb ells?
Sí, així és. No és la, primer de tot, no és la primera vegada que parlo amb ells, mm-hmm. perquè ja al primer programa, ja el pilot, el vam entrevistar a un xic, al baix, que es deia Santiago, que en l'entrevista, si recordem, dia que no volia presentar-se a la mostra de música en València.
I mira,
i el
on?
Més curiós no és sol és que el seu grup s'hagi presentat, sinó que ell ha acabat organitzant la mostra de grups en València. I què més dir de Malson? Sol és apuntar que dos dels seus integrants venen del grup Que les den, que va guanyar fa dos anys l'UMH Fest. I jo ja em deixo de paroleries i que ens conten ells mateix el que són.
Òscar Salcedo és el guitarrista del grup Malson i va ser un dels membres de Que les den, els quals van guanyar a la UMH Fest fa un parell d'anys. Bon dia, Òscar.
Hola, què tal?
Antes de tot, dir-te que és un plaer tindre't a la terreta. Ja vam tindre a Andreu i a Santi i ara, pues, millor encara, tindre't a tu. I més encara, que participeu a la setena mostra de música en valencià. Teniu bones expectatives cap a aquest esdeveniment?
El plaer és meu i nostre, primerament. Bones expectatives? Home, sí, sempre hi ha bones expectatives. Això és evident. En principi, esperem que a un event de Xina, per a mi i per al grup en general, per a tot el grup tan important, esperem que acudisca gent i fer festa i fer un poc, pues, el que nosaltres diríem, un poc de consciència, no? Ja que tenim l'oportunitat i que ens esteu brindant l'oportunitat de fer música en valencià, que no és el més normal avui en dia, a pesar de tot, encara que el millor deuria ser-ho, però bé, a pesar de tot, ja us dic, és algo important per a nosaltres.
Clar, perquè, a més, la mostra és a mode de tancament de la primera jornada en valencià de la UEMAC. Tu creus que aquesta jornada i posteriorment els concerts en aquesta llengua, el valencià, podrà afavorir la normalització del valencià a la UEMAC, sobretot?
Home, com a mínim és un pas. És un pas que jo crec que és un pas important, perquè, per desgràcia, la normalització no és real. Realment, ja no sé com es donarà a la Universitat d'Elx, perquè no estudia allí, però ja es dic, la Universitat d'Alacant a vegades inclús es miren mal per parlar en valencià. Entonces, són actes que per a mi són importants perquè poden afavorir esta normalització o esta introducció verdadera de l'ensenyança universitària en valencià, que és necessària, jo crec. Necessària
clar,
perquè és un territori valencià parlant.
Clar, i perquè a més era, en aquest tipus d'actes és on els valencians poden trobar, diguem, estar a gust i retrobar-se entre ells, no creus?
Sí, és una forma de retrobar-se, una forma de reivindicar, de donar-nos a conèixer, i d'altra banda també és important per als que no són valencianoparlants, perquè deixen de costat alguns prejuïcis que n'hi ha, perquè ja es dic, com he dit abans, a vegades pot ser inclús es miren mal per el fet de parlar en valencià, quan és la meva llengua materna, m'he educat sempre en valencià i sempre he parlat en valencià, per tant, jo què sé, per dir-ho així, és una forma d'apropar-se uns a altres també, no, sense discriminar a ningú.
I parlant de valencià, però tirant un poquet pac a la música, per a tu, quina creus que és la situació de la música valenciana nostra en l'actualitat?
Home, en l'actualitat jo crec que ja fa uns anys que la música en valencià està pillant molt bon, sobretot en els grups com, bueno, que es pot dir que obriguen en pas a esta música, no? Com per exemple podria ser Obrim Pas, La Gossa Sorda, Estencat, no sé, hi ha molts grups, podria dir-ne molts, inclús grups que no canten en valencià, però són també de música de la terra i tal. I avui dia, a més, està facilitant-se molt per el fet de les redes socials i tot, i està tenint molt boom, està tenint molt bon acolliment. Sobretot jo crec que m'està tenint molt bon acolliment per el fet de que ja era hora, no?, de que els grups en valencià isqueren i sonaren i la gent tenia ganes de sentir-los, jo crec.
Clar. Perquè, a més, cal destacar que Obrim Pas va actuar en el Vinyarroc, que es celebra en Vinyarrobledo, que això precisament no és la Comunitat Valenciana ni...
No, està clar, és que no és necessari. Tota la vida tot el món ha escoltat cançons en anglès i no ha hagut ningun problema. Per tant, la música en valencià, si t'agrada la música, les lletres, a lo millor, a veure, a ningú li costarà tant entendre-les, jo crec. I si no ho entens, bueno, la música en anglès tampoc l'entendrà qui no sàpiga anglès. Però si t'agrada la música, evidentment vas i veus el que diu la cançó, no?
Llavors tu creus que, a lo millor, si la música valenciana ara es troba en el seu millor moment, però la gent no l'escolta més que res pel prejudici de ser valencià i no ser anglès o francès?
Bueno, hi haurà casos i casos, però sí que és de veres que pareix que, com he dit abans, el fet de cantar en valencià, de parlar en valencià, pues sí que n'hi ha voltes que és un poc com discriminat, no? Perquè no és lo estipulat, no és lo que s'ha fet fins ara, entonces és algo realment innovador, encara que sempre han hagut cantautors en valencià o tal, per nomenar uno, que a més jo soc molt, molt fan, Lluís Llach, la gent que sempre ha estat ahí, i gent que públic castellà l'ha volgut molt i que l'ha sentit molt. Però bé, jo crec que l'important és apropar-se uns a altres i deixar de costat absurds intents de dir que no, que com és valencià no ho sent. Bueno, sé, no? El meu consell és sé, no? I si t'agrada, després opines, o sé, no? I opines després.
Clar, coneix-lo d'abans, no?
Claro.
Bueno, i també jo he sentit certs rumors de que també utilitzareu calçots d'Obrim Pas així a la setena mostra de música en valencià. Ens podeu adelantar el títol d'alguna?
Sí, anem a portar tres versionetes en valencià, perquè com som un grup relativament jove, tampoc tenim encara un repertori molt ampli, entonces, i a part creiem convenients portar una sèrie de cançonetes que podrien ser adequades, no?, per al moment. Portarem, com bé has dit, dos versionetes d'Obrim Pas, que seria La cultura de la por i El país de l'olivera, les dos de l'últim disc, si no recordo mal.
Molt bones cançons, les dos.
Sí, molt, molt bones, la veritat. I després farem una versió així en plan canyera, en plan rockera, adaptada al nostre estil, de l'Estaca, de Lluís Llach.
Molt bé, de l'Estaca, ahí. I, bueno, i una última pregunteta, ja que eres d'Onil, de la zona de l'interior de la comunitat i aneu a cantar El País de l'Olivera, i us pregunte, i què espera tu El País de l'Olivera?
Home, pues El País de l'Olivera com a cançó podríem dir que ens representa a tots els valencianoparlants. És una cançó, jo crec que, bueno, no sé quina finalitat la faria Obrim Pas exactament, no? Però jo crec que és una cançó que qualsevol que l'escolte es dona compte de que està parlant de la nostra terra, no? De la terra en la que ens hem criat, en la que evidentment és El País de l'Olivera. I no només, evidentment, la cançó no només diu El País de l'Olivera, sinó que parla de tots els aspectes amplis del nostre territori, la nostra terra, i és que hi ha poques formes de definir-ho millor, la veritat. Entonces, és una identificació molt gran la que té, vamos, per lo menos per la meva part, la que estem...
Sí, sobretot així al sud, que les nostres avantpassades es dedicaven tots a l'oliva. Doncs, pues, moltes gràcies pel teu temps, Òscar Salcedo. Demà es veurem actuar amb tots els teus companys i un plaer tindre't així i un plaer més gran poder tindre't demà.
El plaer és meu i nostre. Esperem que demà puga vindre tot el món. Qui vinga només per curiositat, a veure què tal. I res, estem oberts a crítiques i a lo que siga. Esperem fer disfrutar a la gent i disfrutar-me a altres, clar.
I que gaudisquen de la música vostra, que segur que és ben, ben bona.
Això és l'important. Un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
A tu.
A casa meu el valencià sols el sentia babalar, així que pots imaginar com el parlava als 13 anys, molt mal. Tot i que sempre n'hi ha la línia, si això no es mama a casa, la cosa aquesta no avança. A mi es canvia el xip per a parlar en mi.
Bé, i això que sona és a Tupa, és el tercer grup que us portem avui a la terreta, perquè sonarà també demà a la setena mostra de música en valencià. I són un grup de música de rap en valencià. Bueno, no fa falta que us conte més, perquè ja m'està parlant en ells i en l'entrevista jo crec que es resumís molt bé qui són ells i què és el que fan. Molt bon dia, parlem amb Fran, ell és un dels membres de Atupa. Bueno, primer que tot, agrair-te des de la terreta que col·labores amb nosaltres per a promocionar la música en valencià.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, primer que tot, podries contar-nos un poc què és Atupa, perquè hem vist un vídeo a YouTube molt divertit, però bueno, si pots contar-nos com ha sorgit aquest grup.
Sí, bé, pues, no sé, nosaltres som quatre amics de ací de Montcada, i res, pues, ens, no sé, duem uns anys pues, això fent rap i tal, i decidirem, pues, arribat a un punt, juntar-se i fer-ho en valencià, i poc més, no? Ens, pues, això, ens agrada passar-nos-ho bé, fem la música perquè és el que ens naix, és la nostra forma d'expressar-nos, parlem de pues, les nostres inquietuds i un poc, pues això.
Bé, demà, sí, demà divendres actueu a la mostra de música en valencià d'ací de la universitat, que forma part de les primeres jornades professionals de valencià, de la UEMAC. Quines són les vostres expectatives? Què espereu d'aquest esdeveniment? Què penseu?
Pues, nosaltres pensem que aquestes activitats pues, són prou necessàries, sobretot a l'àmbit universitari, perquè pues això és un lloc on cal incidir i on encara n'hi ha moltes batalles que guanyar a nivell cultural i lingüístic. Aleshores, nosaltres estem encantats de poder participar en una activitat com aquesta i aportar el nostre grane de sorra.
Molt bé. Bueno, la situació de la música en valencià és últimament, a la gent sí que estem entrevistant d'aquest àmbit, ens comenta que és prou favorable, no? I sobretot amb les noves tecnologies. Vosaltres heu, diguem que vos ha favorit també, bueno, les pàgines web i això, no? Fa 10 anys potser no haguera sigut tan possible que gravareu un CD o que cantareu, que us coneguera la gent.
Sí, per una banda sí que és cert que la música viu un... pues això, un moment molt dolç, ho diuen tots i és veritat per això mateix, pel que diuen, no? Mai havien hagut tants grups de tants gèneres distints i amb tan bona qualitat. Això també és per això mateix que dius, no? De les noves tecnologies fan possible que qualsevol puga gravar-se un disc, encara que siguin a casa, traure una maqueta i començar a fer coses. Aleshores, pues s'ha democratitzat també un poc l'accés a generar cultura. Aleshores, pues la gent té ganes, no? de fer coses, i si pot, pues les fa, i així estem. Mola.
Bé, vosaltres en concret feu rap en valencià, és, no sé, és un estil de música que en aquesta llengua és poc comú, no?
Bueno, realment no sé fins a quin punt ara ja és poc comú, no? Perquè bé, en valencià el clàssic sempre havia sigut el rock, ska i tal. Sí. I ara mateix jo crec que després d'això va el rap, o sigui, mai havien hagut tants, pues això, que són molts grups ja que hi han de rap, cada volta sortim més i mola molt, estem creant ahí una petita escena que està xula.
Pues sí. I bueno, per acabar aquesta entrevista a la Terreta, a partir de demà, que actuareu a la mostra de música en valencià de la UEMAC, teniu prevista alguna actuació més per apuntar-nos?
Sí, bé, aquest març tenim unes quantes. Tenim, pues, a veure, el dia 17 i 18 tenim concerts a les Falles de València. I no sé si tenim també uno el dia 7, crec, a la Sala Nois amb Gordo Master. I també cap a finals de mes anem al País Basc a tocar també. Et sembla, aleshores, no sé, tenim uns quants concerts.
Molt bé, pues esperem que acudisca molta gent i des de la Terreta que gràcies a la ràdio us conega la major gent possible. Si hi ha que res, ens ven demà la mostra.
Val, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu. Bueno, i fins així el programa d'avui, l'especial sobre les jornades de professionals de València, que us recordem seran demà per la vesprada en l'edifici Quorum 5 del Campus d'Elx de la Universitat Miguel Hernández. I bé, fins així, des dels estudis de la ràdio de la universitat, ens despedim fins a la pròxima setmana. Jorge García.
Ens veiem demà, a les jornades.
Alicia Ruiz.
Igualment, fins demà.
Felip Lluís Jankovic.
Com diu Jorge, ens veiem a les jornades demà.
I Maritere Albero, moltes gràcies.
Adeu, i a vosaltres.
I per suposat, moltes gràcies, gràcies als tècnics de so. En aquest cas ha sigut Eva Corbalán la que ens ha ajudat a tirar endavant aquest programa. I bueno, fins així el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos.